Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
No, i 38 minuts, i de regidor a regidor no és que estem tampoc en àmbit de roda de portaveus, però entre les qüestions que s'han desconvocat aquesta setmana hi havia la roda de premsa de presentació de la pregonera, que és o ve a definir el conjunt d'activitats que l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sitges té previst per aquest 2020, que en són 37, entre arts escèniques, exposicions, música, entrada segurament al... El petit repte inicial és proposar un calendari a principi d'any en un poble en què hi ha tal inflació d'activitats que ja és difícil agendar-les o calendaritzar-les a principi d'any. Regidor Salmerón, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Això de proposar un calendari en un poble on es fan tantes activitats culturals ja és un repte d'entrada.
És un gran repte d'entrada, però que havíem de començar per les activitats que organitzava la casa, no? Que organitzava l'Ajuntament de Sitges. El següent pas, evidentment, serà coordinar-nos també amb les entitats i col·lectius i diferents agents econòmics que també desenvolupen activitat cultural per aleshores sí tenir com un calendari real en què puguem determinar cada mes quina activitat hi haurà.
Gairebé començo per aquí perquè no és una qüestió menor i en el seu dia sí que es va intentar inauguracions o obertures d'exposicions aprofitant els migdies, que no tot sigui el vespre de divendres o de dissabte, i no sé si aquesta és una manera de desofegar una miqueta, d'airejar una mica l'agenda d'entrada.
Sí. Nosaltres hem començat a intentar-ho, Hem fet algunes proves pilot pels premis del Sant Vicenç, si no recordo malament, o el Pere Jou, el guanyador de l'any passat, es va fer a migdia. El premi, o sigui, l'exposició que vam inaugurar el passat dissabte, el Miquel Aparici, també la vam fer al migdia. I hi ha un parell d'exposicions que tenim previstes que s'inaugurin al migdia. Volem fer la prova, però de moment, diguéssim que el resultat ha sigut bastant desigual.
Bueno, ho dic perquè no sé si al final les persones són sempre les mateixes i es reparteixen. Com ja havia escrit, això ho havia escrit Ramon Planes als Ecos dels anys 60, dient que al final les persones que sovintegen exposicions i activitats culturals formen un grup.
Això és del tot cert.
És del tot cert encara.
Jo puc veure que realment som les mateixes persones que ens anem desplaçant cada dia bé a totes les activitats que es fan. Quan hi ha una conferència al grup d'estudis i de tants o quan hi ha una inauguració, gairebé són els mateixos. Però també l'objectiu potser de la pregonera és arribar a nou públic, arribar a nou consumidor cultural, que també és un dels propòsits i per això ens interessa poder difondre aquesta activitat que es desenvolupa des de l'Ajuntament.
Doncs comencem per aquí. Què passa amb les activitats culturals perquè estiguin o perquè les acostumem a relacionar a una franja d'edat determinada i sobretot un col·lectiu molt determinat de públic? Què els passa? No atrauen prou o s'han de vendre d'una altra manera? Què és?
A veure, jo també crec que en general hi ha molts inputs culturals dins de la nostra societat constants que potser ens fan una mica no mirar cap a l'òrbita més local, sinó mirar més enllà. O potser més, o fins i tot un consum més íntim. Ara mateix doncs, les produccions audiovisuals amb les entrades de les streaming i tot això, doncs evidentment hi ha un consum molt més elevat de cultura, en certa manera, si considerem que les produccions audiovisuals són un àmbit cultural. Però també acostumem molt a vegades de mirar doncs, què fan a Barcelona, anem a Barcelona, anem aquí perquè fan allò, hi ha aquesta exposició, hi ha aquesta obra de teatre. Aleshores, una mica també el que s'ha de fer, i això és una feina de formigueta, sempre ho he dit, de poc a poc. Aquest any, per exemple, és una primera mostra, per s'ha d'anar treballant per d'aquí uns anys, no sé quan, per d'aquí uns anys puguem dir que som un municipi on generem cultura però també la consumim, i això és molt important.
Què ha de passar perquè això sigui possible? Han de canviar també els equipaments culturals, s'han de presentar les activitats culturals d'una altra forma, les exposicions han de ser d'una altra manera?
Hi ha molts temes per començar, vull dir, les exposicions no ens podem centrar únicament, per exemple, a les arts plàstiques relacionades a la pintura. Vull dir, hi ha molts camps artístics que podem desenvolupar i que fins i tot hi ha camps que podem connectar, per exemple, amb públic jove que no està acostumat a visitar una exposició al Miramar. En les arts escèniques, evidentment, no tenim equipaments culturals. De fet, tota la programació escènica que hem programat hem de comptar o amb el Prado, el Retiro o l'IAP, però diguéssim que no disposem d'aquests equipaments i fins i tot no hem pogut programar certes coses que ens hagués agradat programar perquè no reunim les condicions. tot i així...
Les condicions des del punt de vista d'infraestructures, és a dir, no,
tècniques,
és a dir, els requeriments que demanen
exacte,
determinats ara, espectacles no es poden complir a hores d'ara?
Exacte, no es poden complir, però tot i així anem esquivant, diguéssim, els obstacles una mica d'aquesta manera i anem programant. La comunicació també és una part molt important, creiem, perquè al final, si tu programes i no arribes a la gent, no arribes als ciutadans i ciutadanes que s'ha programat aquest espectacle o aquesta exposició, al final estem amb les mateixes, no? És com un peix que es mossega la cua. Per tant, la comunicació, la difusió, hem d'arribar al públic ciutadà per acabar convertint el que havia dit, el propòsit de que siguem consumidors de la nostra pròpia cultura.
Tornem a l'inici. I afegim a aquest inici un quelcom que a vegades acostuma a ser motiu de debat. La cultura ha de ser gratuïta?
Ha de ser accessible, d'alguna manera. Evidentment, a mi m'agrada molt el concepte cultura gratuïta i, de fet, la defenso i jo recordo que jo vaig estar vivint al Regne Unit, a Londres, i recordo que els museus eren gratuïts i això era una porta d'entrada per evitar la desigualtat social, perquè qualsevol persona, tinguis un bon sou o no, podria accedir als museus i, per tant, això és una forma d'empoderament, perquè més enllà del debat aquest de gratuïtat i accessibilitat o que la cultura tingui un cost, és el fet de l'empoderament de les persones gràcies a la cultura. I aleshores, facilitant aquest accés, ja sigui gratuït o amb uns preus accessibles, doncs podem garantir-ho.
Què és un preu accessible en una obra de teatre?
Un preu accessible és d'alguna manera que qualsevol ciutadà de Sitges, sigui per les condicions que sigui, pugui anar a veure l'obra de teatre. Això és un preu accessible, perquè algú, per exemple, que no necessita un ajut o el que sigui, perquè ens considerem classe mitjana, doncs que sigui un preu que realment ens el puguem, que no ens faci, diguéssim, mal poder-ho gastar per poder consumir aquesta obra de teatre.
Estirem aquest fil perquè no és fàcil. A algú li pot semblar un preu excessiu 12 euros, per exemple, i els responsables d'una obra de teatre et diran és que si no fem pagar aquests preus no ens surten els números a l'hora de muntar una obra de teatre, que vinguin uns tècnics, que muntin un escenari, que ho desmuntin. Tot això té un cost que s'ha de poder pagar.
Totalment, té un cost. Per això també és molt important la implicació de l'administració pública en aquest sentit. Vull dir, hi ha dos vessants. Evidentment que si el teatre el vinculem directament, exclusivament a l'àmbit privat, doncs evidentment, o sigui, aquesta gent són artistes, és la seva professió, no només els artistes, sinó tot el, diguéssim, el seu entorn tècnic, de muntatges, etc. Vull dir, és el seu sou, és la seva feina, han de tenir un sou digne en aquest sentit. Però clar, si des de l'administració pública no programem i no fem, diguéssim, no desenvolupem aquestes polítiques d'activitat cultural relacionades a les arts escèniques, doncs a vegades posem nosaltres mateixos unes barreres.
Ho preguntava perquè potser d'entre tota la programació de la Pregonera, com de la programació que s'ha pogut fer en anys anteriors, els espectacles, diguem-ne, el món escènic, l'àmbit teatral, són els més cars, en diferència, respecte a tota la resta d'activitats, sí. No? I això té aquest motiu.
Clar, s'ha de valorar, però sobretot l'important d'això és que, per exemple, hi ha l'obra de teatre de Crampac, per exemple, que si tu ara mateix la vas a veure a un teatre, sense desmereixer, perquè els teatres també, a nivell privat, els teatres privats, per exemple, a Barcelona, que programen molt i donen molt de suport a les diferents companyies teatrals. Però, clar, el preu de l'entrada no té res a veure amb el preu de l'entrada que nosaltres, com a Ajuntament de Sitges, oferirem. Per què? Perquè volem que el ciutadà pugui anar a veure l'obra de teatre aquí a Sitges, donant nosaltres, valorant econòmicament, perquè dignificant el sou d'aquesta companyia de teatre, perquè cobraran com si fos aquest teatre de Barcelona, però com tenim aquesta aportació municipal, doncs fa que el preu sigui molt més accessible i diguéssim que la classe mitjana, que és majoritària, pugui accedir sense cap problema.
Algú pensarà que és una certa recuperació d'aquells cicles de primavera i tardor que s'havien fet a Sitges, en què venien obres o espectacles escènics del panorama català amb representacions aquí, que tenien més o menys aquest interès, abans que els sitgetans poguessin marxar a Barcelona, doncs que tinguessin l'oportunitat de veure espectacles de producció que s'estiguin estrenant ara arreu de Catalunya, aquí.
És un primer pas.
És un primer pas.
És un primer pas. La intenció nostra és... També va molt relacionat la que deia, la feina aquesta de formigueta, perquè si aconseguim, per exemple, uns bons índexs d'assistència, diguéssim, als espectacles que s'organitzen, això significa que són més ingressos per l'Ajuntament, destinats a l'any que ve poder invertir-hi més i poder programar més companyies. Per tant, ens interessa, per això deia, el fet d'una bona comunicació és essencial, perquè si per un costat aconseguim que la gent s'assabenti del que s'està programant i pugui participar, i això significa que aporti diners, que diguéssim que l'espectacle no sigui deficitari, que ho serà, però que sigui menys deficitari del possible, doncs ens permetrà cada any millorar la programació.
Ara algú també hauria de pensar, esclar, s'havien regalat moltes entrades que segurament en el seu moment també havien servit per diguem-ne, per no deixar les platees massa buides, però que a vegades tenien aquella, no sé si dir, un cert parany per als organitzadors. La intenció...
L'Ajuntament, la nostra intenció és evitar regalar entrades. De fet, no ho tenim previst perquè seria un greuge comparatiu, sobretot per aquí, ciutadà, ciutadana que compra l'entrada voluntàriament i que de cop veu que el company de cadira pues, ha pogut accedir a una entrada gratuïta. Evident que no, si estem implicant-nos i volem fer una programació estable i bona, hem d'evitar aquestes coses, aquestes malapraxis que potser sí que s'ha fet.
Hi hagi el públic que hi hagi,
Hi hagi el públic que hi hagi.
A la gent jove li interessa el teatre, les arts escèniques, i això és una pregunta molt genèrica?
Jo crec que sí que li interessa. O sigui, almenys al meu voltant, que clar, tampoc, evidentment que cada un genera la seva bombolla a la seva manera una mica, però pel que jo puc arribar a percebre, la gent li interessa el teatre. Una altra cosa és el que dèiem, tornem a l'inici, l'accessibilitat, com podem arribar al teatre? Pues no tothom, pues pel que sigui, pues si treballa a Barcelona, pues quan acaba de treballar té ganes de tornar cap a Cites, per exemple, i després no quedar-se a veure una obra de teatre. Altres que, mira, no tenen cap problema d'agafar el tren i anar a Barcelona. Altres que, evidentment, que econòmicament diuen, escolta, tinc un sou just i no em puc permetre, malauradament, pagar-me una entrada de teatre.
Ho dic per si hores d'ara, el factor econòmic és una de les barreres més importants.
És una de les barreres.
Una de les barreres més importants.
Una de les barreres, entre moltes altres, També és la saturació d'ambitat d'activitat. I al final també, jo crec que també el que és les plataformes de streaming també d'alguna manera fan cert mal a la indústria cultural.
Com s'ha plantejat aquesta pregonera?
Pues la pregonera vam començar a treballar, això ja era un propòsit del pla de mandat, del pla d'actuació municipal del govern, d'intentar, com a primer objectiu, tenir una programació estable, diguéssim, d'arts escèniques i música. En aquest sentit, després vam incorporar les exposicions, perquè també si ja sabíem una mica més o menys cap a on anàvem o quines exposicions anàvem a organitzar, doncs, escolteu, anem a recollir en un mateix document tota aquesta programació i així la difonem. Per altra banda, la pregonera com a pregonera va començar a sorgir de dir, escolteu, hem d'anar, jo que deia, la comunicació és molt important, doncs, més enllà d'anomenar-li agenda cultural, que podria ser el més normal, dic, anem a buscar-li un nom que pugui atraure, que puguem definir aquesta marca, aquest concepte de programació que volem fer, que puguem també arribar al públic jove per fer-los arribar a entendre que es poden fer coses molt divertides i molt xules aquí a Sitges, etc. Aleshores, això ha sigut una feina i jo tal que vull agrair personalment al Departament de Cultura, perquè som els que som, i programar amb tanta anticipació, perquè això significa també parlar amb les entitats, amb el Prado, amb el Retiro, amb l'IAP, etc., concretar, tancar les dates, reservar les sales, etc., a nivell tècnic. És una feina que potser és invisibilitzada, però que ha donat els seus fruits i ens ha permès ara poder presentar aquesta consolidació d'activitats, que era el que nosaltres proposàvem i que volíem que es fes.
A partir d'alguns, també espectacles i exposicions que marquen una certa tendència del que s'ha volgut fer amb la pregonera. Com quins?
Bé, una mica és el que també havia dit, no? De dir, anem a fer exposicions més enllà de les arts plàstiques a la pintura, que les tenim, sí, que crec que seran superbones, perquè el Matías Cran i la Montse Marcet, doncs crec que es mereixien aquestes exposicions. Però, per exemple, hem volgut, doncs, anem a fer una exposició sobre la cubana, aprofitant que aquest any fan 40 anys de la seva creació. Doncs aquesta és una oportunitat perfecta per obrir, per exemple, el Centre Cultural Miramar molt més enllà i fins i tot de Sitges, perquè estic convençut que vindrà molta gent de Catalunya, i és per això que també hem programat aquesta exposició ocupant les dues plantes del Centre Cultural Miramar, amb 3 mesos de durada, sempre les exposicions són gratuïtes, per tant, és una mostra més. Però també en l'objectiu d'arribar al públic jove, doncs hi ha una exposició centrada en el Juanjo Sáez, que és un il·lustrador bastant conegut, que va fer la sèrie Arròs Cubat, i que això també pot atreure un públic...
Aquesta sèrie que a través de les xarxes...
Que va triomfar molt en el seu moment, i que el Juanjo Sáez ara pues, participa dibuixant en diferents diaris, revistes, i és comentarista d'un programa de ràdio. Doncs això també ens servirà una mica de portar aquest tipus públic, o fins i tot l'exposició que avui inaugurem del fotoperiodista Jordi Borràs, que també és una altra òptica dins de l'art de la fotografia, doncs el fotoperiodisme com una part important.
Un dels llibres més venuts de Sant Jordi, també, el de Jordi Borràs va ser, o sigui que és, diguem-ne, la versió fotogràfica del llibre, la que s'inaugura avui.
No, és, no? És la versió fotogràfica, el llibre va ser dels fets de l'1 d'octubre.
Sí, i aquesta?
Aquesta és nova, o sigui, són fotografies que es mostren per primera vegada.
D'acord.
Del Jordi Borràs, que ha realitzat des de que va sortir la sentència del Tribunal Constitucional.
Entesos.
Per tant, tot el que va comportar el tema del tsunami democràtic, principalment.
Entesos, d'acord.
Aleshores, després amb la programació, diguéssim, escènica, per exemple, doncs, evidentment, teatre, Crampac, o sigui, és una companyia, una obra de teatre que a més ens fa il·lusió. Jo no la vaig viure, però es veu que es va estrenar aquí Sitges al Festival de Teatre quan existia aquest festival, que després va sortir Plats Bruts arran d'aquesta obra de teatre. Doncs ara que s'ha recuperat...
I que va ser en el seu dia un dels èxits.
Doncs ara que s'ha recuperat, doncs hem intentat portar la plaça del Diamant, que a més estarà programada al voltant de Sant Jordi, i diguéssim complementarà l'activitat de Sant Jordi a Sitges, no? De dir, ei, una obra literària tan important com la plaça del Diamant, que ara s'ha estrenat recentment a la Serena, doncs intentem-la portar. Però hi ha altres, també sobretot vull pensar en dansa. En dansa, perquè tota la programació també hem tingut en compte, diguéssim, aquell artista sitgetà, sitgetana, que també són professionals i que estan treballant fora de Sitges i que estan voltant el món. I el cas de dansa, un exemple, és la Júlia Robert, que està voltant per tot el món i l'aconseguim portar un altre cop aquí a Sitges, que aquesta ens hagués agradat poder programar l'últim espectacle que va fer, que va inaugurar, no sé si va inaugurar, però va participar en el Grec a Barcelona l'any passat, però que precisament no reunia amb la infraestructura necessària per poder-la programar. Però també un espectacle de flamenc que trobo que és molt interessant i que també anem més enllà de les danses contemporànies o el ballet, sinó que anem a programar flamenc, que això és una cosa que també que crec que pot atraure a un públic diferent al que participa normalment a l'activitat cultural aquí a Sitges. Entre altres, també, vull dir, d'exposicions també m'havia deixat que també hem volgut programar exposicions que treballin amb la memòria històrica o amb la història local. I amb això ens hem ajuntat amb el grup d'estudis sitgetans i per això hem organitzat aquesta exposició sobre els sitgetans als camps de concentració nazi. D'espectacles més i de escèniques i música, potser també destacar La Marabunda, que serà com un espectacle de circ molt actualitzat, molt modern, que es farà als Jardins del Retiro i que de veritat serà una gran festassa, diguéssim, de celebració, i recomano, bueno, evidentment que recomano totes les activitats. També programem un cabaret que es farà aquí a la plaça de la Vila, a més serà gratuït, perquè també cal dir que hi ha activitats que hem tingut que compaginar una mica el fet de preus accessibles, activitats gratuïtes, el cabaret serà una d'elles, i que servirà també per commemorar l'orgull LGTBI que es faci aquí a Sitges. A nivell de música també, no? En el sentit que hem programat diferents estils musicals, des del jazz amb el grup local el Retriu, perdó, no sortia ara el nom, a la música clàssica, la òpera, però també el, diguéssim, el pop, potser de la més com que està més que està sonant a la indústria cultural catalana, i com és el Petit de Calaril i Ginestà, que a més aniran acompanyats de grups locals com és el Ninot i com és la sitgetana resident aquí, perdona, la cubana resident aquí, Sitges, la Marca Sierra.
Faig un encaix aquí, perquè Ninot, per exemple, avui actuarà a Barcelona en un concert, però el talent local, o allò que en diem el talent local, cada vegada té menys possibilitats de trobar indrets aquí a Sitges on poder exposar-se al públic, on poder tocar, on poder...
Sí, bueno,
perquè el tancament de la Cava del Retiro, diguem-ne, que va deixar encara més orfe aquest panorama d'espais on poder tocar, no?
Exacte, vull dir, aquí és un problema generalitzat, de normativa, de l'ordenança dels sorolls, etc. Per això nosaltres ara, de moment, el que hem volgut tirar des de l'Ajuntament de Sitges és començar a crear la normativa que reguli la presència de músics i pintors al carrer. Això serà també una, una possibilitat també perquè aquests grups locals, doncs sense, evidentment sense baix, o sigui, sense altaveus ni res, però si un cap de setmana volen tocar al mig del passeig, doncs tinguin l'oportunitat i tinguin l'ordenança que ho reguli d'aquesta manera.
I que ningú us pugui dir marxeu d'aquí.
Exacte, que després no vingui, diguéssim, l'autoritat.
De torn i els digui. Tot això està en un fulletó, en un llibret, sí, està penjat a les xarxes, tots aquells que vulguin...
Exacte, està en un llibret, amb tota la informació està penjada a la web de l'Ajuntament de Sitges, aquest llibret avui surt publicat amb l'Eco de Sitges, aquest llibret es trobarà en diferents dependències municipals, principalment a les biblioteques, a l'OH i a l'Oficina de Turisme de Sitges, i evidentment que durant les xarxes socials anirem difonent quan se vagin apropant els diferents esdeveniments.
Perquè aquest és un llibret per tot l'any, eh?
Aquest és un llibret per
tot l'any. És a dir, aquí es contemplen totes les activitats
de l'any. Exacte, és el llibret del 2020. Això no vol dir que es vagi actualitzant, perquè diguéssim que és un document viu. Ara està molt de moda dir això del document viu.
Bé, allò de tancar els calendaris, que no és fàcil fer-ho gener,
exacte,
quan poden passar moltes coses.
Més que perquè es pot incorporar qualsevol cosa, hi ha narrades que hem detectat que en aquesta primera impressió hi havia una data que estava equivocada, però que la versió digital està corregida. Bueno, ja hem sigut una mica previsors i anirem imprimint en funció les actualitzacions que es vagin realitzant.
Acaba de sortir al carrer La Pregonera, aquests 37 propostes entre arts escèniques, exposicions i música, més enllà de totes les altres exposicions i activitats que es poden fer des de les entitats o des de l'àmbit privat. N'hem parlat amb el regidor de Cultura, Xavier Salmerón. Xavier Salmerón, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, són les 10, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.